Ja la tenim aquí, eh? Ja la tenim aquí!
Estil girat.
Aquest cap de setmana a Montse hi ha hagut partits de competicions europees masculines.
En general, amb bons resultats dels catalans a Europa, victòria del Barça a la pista del Herringen, empat del Noi a la del Montse i derrota per la mínima 3-2 del Reus a la del Lodi, que és el líder de la Lliga italiana, això pel que fa a la Lliga Europea. I a més, tots els equips de l'Europa Cup han passat ronda al Voltregam remuntada, va superar un 3-2 advers contra el Cotràs i el va guanyar en pròrroga inclosa per 5-2.
Montse, quins són els aparellaments de la propera eliminatòria?
Barcelos-Lleida, Escandiano-Igualada, Voltregà-Bolford, Girona-Falònica i Caldes la venden. Per cert, també hi ha hagut jornada a la Lliga Femenina i el Palau manté el lideratge amb 6 punts més que el Gijón. I a més, una altra cosa d'aquesta setmana és important, dates i lloc de les copes. Es faran a la Corunya del 19 al 22 de març.
Les dues, les dues copes.
Sí, com l'any passat, els mateixos dies, dijous, divendres, dissabte i diumenge, les dues finals del diumenge.
Molt bé, com sempre, repassem el més destacat de la jornada.
Magistral.
L'Oliveirense guanya Riazor amb una bona actuació dels jugadors catalans, sobretot en Jordi Bargalló.
A punt de fer 40 anys, va fer 2 dels 4 gols dels portuguesos, que van guanyar 1-4 a la pista del Liceo. Feia 2 mesos que els gallecs no perdien.
De mèrit.
La remuntada del Voltregà a l'Europa Cup.
Va rebre el Cotràs amb un 3-2 en contra i ahir es va imposar per 5-2 a la pròrroga. És una victòria que els permet passar ronda, però també dona aire i ànim a l'equip usonenc, que no havia guanyat cap partit aquesta temporada.
Avís de passiu.
A l'Hockey Lliga Femenina, el Las Rozas rep la golejada de la jornada.
14-0 pel Telecable Gijón, segon classificat. El Las Rozas és penúltim amb 3 punts després d'haver jugat 6 partits.
Carretera i manta. Ai,
I de tant en tant, ja ho sabeu, ens interessem per saber com els van les coses als tècnics i jugadors catalans d'altres lligues. Avui, Montse, cap on anem?
A un lloc que molta gent suposo que no sap ni que hi ha un equip d'hoquei patins i que aquest equip ha disputat l'Europa Cup. Anem a Londres. L'equip que ha quedat eliminat contra el Lió l'entrena un català, en Marc Gisbert, i aquesta és la seva història. Quan fa 6 anys i per raons de feina va arribar a Londres, ni s'imaginava que s'asseuria en una banqueta dirigint un equip d'allà a la competició europea. Marc Gisbert, que havia jugat al Flix i en alguns equips del voltant de Barcelona quan estudiava, entrena ara l'HRC Londres.
Doncs començo a buscar, i trobo que hi ha un club a Londres. Hi ha una lliga de primera divisió i una de segona i una tercera. Llavors el club de Londres juga en aquell moment a primera divisió. Dic, vaig a provar per, per patinar, per fer alguna cosa, saps? I, si em conviden a entrenar, vaig a entrenar un parell de caps amb ells i circumstàncies, l'entrenador va acabar deixant, em proposa a mi de ser l'entrenador i porto 3 temporades amb ells ja.
L'equip és l'únic de la ciutat que competeix a la màxima divisió de l'hoquei, que formen 10 equips.
També hem de tenir en compte que l'hoquei es va inventar aquí. Es va inventar a Londres, el primer partit es va jugar a Denmark Hill, al sud de Londres, fa molts anys. Herne Bay, que és una població que està a la costa, és una població que té 3 equips d'hoquei. És una de les dues pistes amb tamany estàndard que hi ha al país. La resta no tenen les mides reglamentàries, però l'hoquei es va inventar aquí. Llavors, passa que sí, és molt minoritari perquè en aquest país els esports que no són olímpics no tenen cap tipus d'ajudes o reconeixements o seguiment pràcticament, nul.
Actualment, l'hoquei ha perdut la popularitat que va tenir Anglaterra a la primera meitat del segle passat. En general, la manera de jugar és molt diferent de la que estem acostumats a veure i practicar a Catalunya.
És molt anglès amb tot, o sigui, és com la Premier de futbol, com el futbol anglès. És molt físic, és molt ràpid, és molt de córrer tot el dia, però bàsicament és molt físic, jugadors molt forts, jugadors molt atlètics i tècnicament injustos, tàcticament bastant justos també, però és bàsicament això, córrer i, excepte nosaltres que li posem una mica més de pausa al tema, però la majoria és bàsicament físic.
Com a entrenador, en Marc Gisbert ha d'afrontar alguns hàndicaps relacionats amb l'amateurisme d'aquest esport. A través de diverses iniciatives del club han pogut recaptar diners per pagar les despeses de jugar l'Europa Cup, però els jugadors paguen per jugar i per entrenar. El lloguer de la pista costa, per exemple, 80 lliures cada cop que s'entrenen.
Entrenem un cop a la setmana, tenim 2 hores de pista, amb una pista que, per exemple, no té tanques, és paret, és un gimnàs, els jugadors no van a balla, van a paret. La pista fa 33/16, la qual una pista normal són 40/20, això és molt més reduïda. I ja et dic, entrenem dos dies, un dia a la setmana, dues hores. Ara hem fet durant un mes dos dies per setmana, però clar, et trobes amb el típic, no?, de la gent que no és professional, que és super amateur, que aquí els jugadors paguen per jugar, i et trobes doncs, que dissabte tens partit i el dimecres et diu que no pot canviar el torn i que ha de treballar, que no pot tenir partit. Canvia tot el plan.
Un altre assumpte que ha de resoldre és que pràcticament ha de fer un equip nou cada temporada.
Sobretot el nostre equip, i és per la naturalesa de Londres mateix. Londres és una ciutat que tot va molt ràpid, que la gent ve, va, hi ha gent que es queda, hi ha gent que no es queda, hi ha gent que ve per un any, se'n va. És una ciutat que es mou molt, i això es reflecteix molt amb l'equip mateix. Els altres equips no tenen tants moviments de plantilles. Tinc molts jugadors catalans, tinc algun jugador italià, portuguesos, llavors doncs, van, venen, i has de buscar la vida cada any com pots.
Marc Gisbert ha rebut ofertes per entrenar a França i també Suïssa, però només es plantejaria un canvi si pogués tornar a Catalunya, tot i que ara per ara ho veu complicat.
No. El forat del pany.
Ara.
A quin vestidor entrem avui, Montse?
Mira el del Voltregà. Ahir va aconseguir, com us deia, la primera victòria de la temporada i qui passa pel forat del pany és un dels seus jugadors.
Vinga.
El Pol Gallifa.
Vinga, Pol.
Quina música poses o posaries al vestidor?
La música pel dia de partit és sempre la mateixa. Tenim un pen que cada jugador ja ha ficat un parell de cançons,
sí.
I el posem tant al vestidor abans de sortir com quan escalfem.
Vale.
Els dies d'entreno, però la música la sol posar en Blai o jo, sobretot en Blai. I escoltem majoritàriament reggaeton.
Hòstia, no cardis!
És criticat per la majoria de jugadors de l'equip i sobretot la Rosalía. Sol sonar bastant també el vestidor.
La Rosalía, que jo sé que nascú per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires.
Què fas sempre abans i després d'un partit?
Els dies de partit intento dormir tant com puc. Em llevo tard, vino, aprofito per fer una mica més de migdiada també. I després, doncs res, em dutxo, música al cotxe i vaig cap al pavelló, no té més.
Molt bé.
I després del partit gairebé sempre anem a sopar amb algun company de l'equip i si guanyem, doncs el sopar és molt, molt probable que s'allargui una mica més.
Pip, 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 pip.
De la gent amb qui has compartit vestidor, quin ritual o mania t'ha sorprès més?
El jugador que m'ha sorprès més en temes rituals és en Petxi. Ja fa uns quants anys que els he pogut anar veient. I és un jugador que els fa igual a tots els partits que juga.
Ah!
I un dels que fa aquest any, doncs, el fa amb mi, i és que quan ell entra al vestidor ja treu un parell de caramels d'eucalipto de la butxaca.
Porto el compte i uns caramels d'eucaliptus per fer tirar avall.
Se menja un ell i me'n dona un a mi.
Vale.
I després, quan jo estic distret o m'estic cordant els patins o agafant alguna cosa a l'armari, aprofita per fotre un cop de puny aquí a les costelles o a la cuixa.
Com dius?
Sí que... Surto calent a cada partit abans d'escalfar, ja.
Què és indispensable al teu armariet?
Indispensable al meu armari seria esparadrap per l'estic i un permanent. Soc bastant maniàtic amb l'esparadrap, me'l canvio tot sovint. I també soc dels que m'agrada pintar-me moltes coses a l'estic.
Quina és l'última foto que has penjat a Instagram?
L'última foto que he penjat a Instagram és a la pista d'Alcaldes, a punt de picar una directa, que per cert la vaig fallar. A veure si a la pròxima tinc més sort.
Oh,